S'ha acabat. David Català ja no és l'entrenador del Sabadell.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Hores convulses al centre d'esports. L'era David Català al capdavant de l'equip s'ha acabat de forma molt trista. Qui ens ho havia de dir fa un parell de mesos que el desenllaç del tècnic seria aquest? La derrota d'ahir contra el Torrent va ser definitiva i la decisió no podia ser una altra. No podia ser una altra perquè la nova Creu Alta, amb la paciència esgotada, va parlar molt clarament al final del partit. Si poguéssim tirar el temps una mica enrere, segurament la destitució de Català s'hauria executat abans, aprofitant l'aturada per Nadal. De fet, si el recanvi hagués estat garantit, potser la destitució s'hauria produït després de l'empat contra el Mestalla. Sigui com sigui, els esdeveniments són els que s'han donat i ara toca centrar-se en encertar amb aquest recanvi, perquè res està decidit, queda encara a mitja lliga, però no hi haurà més oportunitats. Ara sí que s'ha de filar prim si no volem veure el Centre d'Esports Sabadell un any més... al quart graó del futbol estatal.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya. A la final a Aràbia, els blaugrana es van endur el clàssic contra el Madrid per un clar 2-5, remuntant el gol inicial d'Mbappé. És el primer títol del tècnic Hansi Flick des que va assolir el càrrec amb el Barça. En Lliga, l'Atlético és el campió d'hivern de primera, gràcies al triomf 1-0 contra Osasuna. L'avantatge dels de Simeone és d'un punt sobre el Madrid i de 6 respecte al mateix Barça. Ahir també es va jugar a Les Palmes un Getafe 2 i avui a les 9 es tanca del tot la primera volta amb el Real Sociedad Villarreal. Lliga Endesa de bàsquet, el Barça depèn de si mateix per classificar-se per la Copa del Rei. Els blaugrana van ser capaços de guanyar Gran Canària 7-4-7-7 i s'ho jugaran tot contra el Bilbao. Jugats ahir també Múrcia 88, Força Lleida 81 i Girona 96, Baskonia 67. I en tenis, Carlos Alcaraz ha debutat a l'Open d'Austràlia imposant-se a Shevchenko en 3 sets 6-7, 7-5, 6-1 en menys de 2 hores. Vinga, som-hi amb el menú d'avui.
Què es comenta la recepció?
Doncs, evidentment, tota aquesta última hora del Centre d'Esports Sabadell amb la destitució de David Català i veurem com va aquest càsting sobre el possible recanvi que es pugui donar a anunciar en els pròxims dies. Parlarem també del filial del Sabadell, que ha tancat la primera volta empatant a casa, però fora del descens, en el seu grup de tercera federació i en bloc poliesportiu. En funció de com vagi el programa, tenim previst Dakar, Meeting, Waterpolo i Handbol.
La notícia curiosa.
La tenista Coco Gauff, a l'Open d'Austràlia, ha explicat que va haver de demanar ajuda a l'àrbitre per baixar la cremallera del seu pantaló per anar al lavabo del seu pantaló o del seu vestit, perquè precisament aquest és el motiu pel qual va haver de demanar auxili. El seu nou vestit per jugar als partits no acaba de ser del tot còmode per anar al lavabo.
De quin partit no estarem pendents?
Avui a les 9 de la nit hi ha partit de la Lliga Nacional de Gibraltar, Montscalpe, Glacis United.
I a les xarxes socials?
Dos publicacions. Ens quedem avui. La primera, David de la Cruz a Instagram, estrenant mallot del seu equip al Q36.5 abans d'arrencar la temporada de ciclisme. I d'altra banda, vídeo que recullen els companys de Deportes de Castilla-La Mancha Media. Parla Robert Gutiérrez, tècnic del Conquense, després de perdre 2-3 contra el Rayo Majadahonda.
Bueno, yo creo que hay pues dos partidos. Un partido con el balón rodado, que creo que hemos estado a un nivel alto, y luego el balón parado, pues que es de chiste, somos un meme. Ya esto es para mandarlo a Iker Jiménez y a ver si nos da alguna solución. Yo ya lo único, lo siguiente es pegarme un tiro en los cojones. Yo ya no sé qué... ¿Qué tenemos que hacer?
Avui celebra el seu aniversari.
Déu-n'hi-do. Bé, en tot cas, avui bufen espelmes l'exnedadora artística del club Emma Garcia i un exarlequinat, Jonander Amelivia.
L'enquesta.
És dels dies que el premi a l'MVP del partit per protagonisme, però vaja, que com sempre teniu temps fins les dues del migdia per votar qui creieu que va ser el millor d'ahir del Sabadell a X amb l'etiqueta MBP946. Recordeu que els que participeu entrareu al sorteig d'una samarreta signada per la plantilla requinada a finals de mes.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Queden 20 segons i això s'acabarà. I català dimissió, és el crit. Uf. Falta favorable al Torrent. Doncs s'ha acabat el partit. Som-hi. Ha perdut el Sabadell. S'ha acabat el partit.
1:09 del migdia. Obrim setmana a l'Hotel Suís. Avui, dilluns 13 de gener del 2025. Hores després que el Centre d'Esports Sabadell anunciés la destitució de David Català com a tècnic del primer equip. Una decisió que va arribar uns minuts després que ahir el conjunt arlequinat caigués a casa 0-1 a la nova Creu Alta contra el Torrent per estrenar l'any, per estrenar la segona volta i per allargar aquesta ratxa fins als 7 partits consecutius sense guanyar. Es va acabar el 24 amb 6 empats seguits, el 25 s'ha obert amb aquesta derrota a casa contra un equip de la zona baixa del grup 3 de la segona federació. I amb aquests resultats el club ha decidit, el Consell d'Administració ha decidit fer fora a David Català. Sergi Garcés, bon dia.
Com estàs?
Hores convulses al Centre d'Esports després de prendre aquesta decisió, una decisió que ja dèiem que si el Sabadell no guanyava aquest partit, i tot i que en la roda de premsa prèvia David Català deia que no veia el duel contra el Torrent com un ultimàtum a la seva figura, era evident que si no es guanyava la seva continuïtat penjava d'un fil i perdent encara més.
Sí, sí, sí. I de fet, ahir en roda de premsa encara vam escoltar, vam poder sentir a David Català dir que tenia màxima confiança en revertir aquesta situació. Deia alguna cosa semblant, no sé si serà fins demà, fins la setmana que ve o fins a final de temporada, però mentre hi sigui, màxima confiança. De tota manera, com dius, era una decisió gairebé, no sé si molt previsible, però sí pràcticament inevitable, veient la dinàmica en la qual es troba l'equip, perquè ja no és només haver perdut aquestes places de privilegi. Recordem que el Sabadell ara mateix és 6è a la classificació, per tant, si avui s'acabés la Lliga, el Sabadell no jugaria el play-off d'ascens a Primera Federació, però és sobretot les sensacions, el que fa temps que transmet aquest equip, o el que no transmet aquest equip en aquestes últimes setmanes, que ens hem fet un fart de parlar d'això. Partits molt plans, molt previsibles, on l'equip és incapaç de ser aquell dominador que, si m'ho permets així l'expressió, se'ns va vendre a principi de temporada o fins i tot durant la pretemporada, i li està costant ser això, no? Ser un equip regular, un equip que trobi la tecla, que doni amb la tecla per prendre les decisions correctes, i pràcticament algú pensarà, i en bona línia segur, s'ha perdut un parell de setmanes, perquè es podria haver aprofitat l'aturada nadalenca, però és cert que tant l'àrea esportiva com el propi Consell d'Administració van decidir donar aquesta oportunitat de creure que l'equip seria capaç de capgirar-ho, que seria capaç de donar una sensació diferent després de l'aturada nadalenca, però no ha estat així. I lluny d'això, ahir, en un partit que no ha estat el pitjor dels que ha jugat l'equip a les últimes setmanes, s'ha de dir. El Sabadell va tenir ocasions manifestes, o com a mínim domini manifest, com per haver portat el partit a un altre camí, però per contra va tornar a passar el que també és una tònica general aquest any. El rival et dona un ensurt, no reacciones i el segon ensurt que et donen ja és definitiu. El gol de Xavarría ahir, doncs, el que demostra és aquesta fragilitat que té l'equip també al darrere. No pels gols, la quantitat de gols que encaixa, perquè continua sent una de les millors defenses de la Lliga, sinó perquè aquests gols és que li pesen moltíssim. Ara com ara, el Sabadell, em sembla que ho deia ahir Pau Ituri o tu mateix, que el Sabadell mai ha estat capaç de capgirar un marcador aquest any. Per tant, ja diu molt de quants problemes li generen. Però bé, en tot cas, la decisió presa, la decisió que va arribar ben entrada la nit i amb una matinada que ha estat llarga en quant a la feina de la direcció esportiva. I mentre no apareix el nom del recanvi, Sergi, doncs el que hem confirmat ara fa una estoneta és que Conrad García, com ja s'apuntava ahir mateix també, serà l'encarregat de manera interina. Això sí, s'ha deixat molt clar que aquesta vegada no hi ha experiment a l'hora de deixar el tècnic recanvi provisional amb possibilitats de que continuï fins a final de temporada o fins a més enllà. De fet, és difícil. Seria mala notícia, no pel Conrad, evidentment, que segurament s'ho mereix, sinó per el que significaria que sigui el tècnic del filial el que diumenge hagi de portar l'equip a la Dani Jarque. El que sí que és segur, i això sí que ho ha confirmat el club, com dèiem ahir, insistim, que és que serà Conrad García l'encarregat de dirigir l'equip aquest dimecres en el partit, partidàs, d'altra banda, de Copa Catalunya davant el Terrassa, aquests vuitens de final de la Copa Catalunya.
Sí, si poguéssim tirar el temps enrere i veient com han anat les circumstàncies, segurament, i ho dèiem al principi, es podia haver pres aquesta decisió de destituir David Català aprofitant l'aturada nadalenca, i en canvi s'ha hagut de cessar-lo del càrrec justament en una setmana de tres partits, i es donarà aquest condicionant que l'entrenador del filial, Conrad García, haurà de dirigir el Sabadell a Terrassa.
Sí, i de fet, ha entrenat avui ja, eh? O sigui, ara fa una estona ha acabat aquesta sessió preparatòria a Olímpia, que ja estava prevista, perquè, com dius, i com estem dient, la setmana és atípica per allò de tenir partit dimecres i tornar a tenir partit diumenge, i Conrad García, bé, doncs ha mantingut ja aquesta primera presa de contacte, anem a dir-ho així, amb aquesta sessió preparatòria, amb els que són, com a mínim, per uns dies, els seus jugadors. Ell serà l'encarregat, ho ha estat avui, serà demà, i dimecres, doncs, en aquest partit davant el Terrassa, veurem si a partir de dimecres ja amb notícies de quin és el recanvi escollit, qui és, amb qui s'ha arribat a un acord perquè agafi les regnes del primer equip, de la primera plantilla masculina del Sabadell fins a final de temporada.
Ara et preguntaré, perquè aquest càsting ve d'aquí a uns minuts. Abans, Sergi, segurament estarem tots d'acord que el final de David Català al capdavant del Sabadell va ser molt trist, un desenllaç fins i tot inesperat, no pels càntics de la nova Creu Alta demanant la seva dimissió, per cert, tot i que ahir no érem gaires a l'estadi, 2.600 i escaig, si no m'equivoco, tronava i, sí, sí, i impactaven aquests càntics just abans del xiulet final i també després del xiulet final, però trist aquest desenllaç, sobretot per aquest episodi que es va viure amb aquests incidents del tècnic intercanviant-se paraules des de la distància amb un aficionat de tribuna i havent de ser agafat, sobretot per Lucas Viale i per Ton Ripoll, per enviar-lo a vestidors, perquè en aquell moment va perdre els papers, David Català.
Sí, sí, sí. Bé, és un capítol complicat d'explicar i al mateix temps molt senzill d'entendre. Per mi, i ho vaig dir ahir, és que hi ha línies que no es poden creuar. I no es poden creuar, i no em refereixo ara a l'entrenador. Vull dir, perquè ni això s'ha de confondre amb criticar, ni això s'ha de confondre amb no estar d'acord, ni això s'ha de confondre amb no voler o poder expressar el teu sentir o la teva opinió. Quan entres en els insults greus, insults molt greus, els no greus també, que ningú malinterpreti, però quan a sobre es tracta d'insults molt greus, de manera molt reiterats, malauradament focalitzats en un soci molt identificat, molt concret, que tothom té identificat, que el club té molt identificat, que les famílies de jugadors, entrenadors, no d'aquesta temporada, ni de l'anterior, sinó d'anys enrere, tenen molt controlat. Algú dirà, t'hi has de veure, i és veritat, t'hi has de veure, i és cert, David Català va tenir una mala reacció, segurament una reacció natural, però una mala reacció per un professional d'això, d'aquest esport, del futbol en concret, però al cap i a la fi hi ha línies, insisteixo, que no es poden creuar, i torna-hi, no em refereixo a la línia no creuada per sort per David Català, tot i que és un episodi que en alguns casos ja n'hem vist d'aquest estil. Mal gest, mala actitud, mala actuació, mala resposta de David Català, sí, és cert. De fet, ara l'escoltarem a ell mateix reconeixent aquest fet, però a mi m'agradaria posar el punt inicial de la història on toca, que és tot bé precedit no d'una crítica, no d'una opinió, no d'una protesta, sinó d'una sèrie d'insults i una actuació reiterada que per mi sobrepassa el que ha de ser permissible, en nivells d'educació, i dos, en això de que a vegades entenem el futbol com una cosa on qualsevol pot fer i dir el que li roti i no passa res. I ho hem naturalitzat d'alguna manera tant, tots els actors que formem part d'això del futbol, que fins i tot ara, quan t'has d'encarregar de posar una mica l'accent sobre aquesta història, la primera resposta que reps és que el soci té dret. Sí, el soci té dret, torno a dir, i que ningú pensi el contrari. A protestar, a criticar, a opinar, a mostrar el seu malestar, com hem sentit abans amb els càntics generalitzats, ahir sí, tant al descans com sobretot al final del partit, només faltaria, però això no té res a veure amb creuar algunes línies amb insults, torno a dir, molt greus, personalitzats, en aquest cas en la figura de Vicatalà, tot i que van rebre alguns jugadors també, i sempre, en aquest cas concret, molt focalitzats des d'un soci molt determinat del Centre d'Esports Sabadell.
I ell mateix, en roda de premsa, com deia Sergi, res, uns instants després del xiulet final i de protagonitzar aquest incident amb aquest aficionat, demanava disculpes.
M'han educat d'aquesta manera, no tinc que actuar d'aquesta manera jo tampoc, però arriba un moment que no pots permetre certes situacions i puc entendre el futbol, puc entendre les decisions de l'afició, puc entendre el descontent, però arriba un punt que ja quan toquen temes personals doncs no és agradable. I és una llàstima, perquè crec que sempre és el mateix, però ja està, no vull, sincerament, no vull parlar del tema, perquè crec que el meu comportament no té que ser aquest tampoc, o sigui que demano disculpes per la meva part i t'agrairia que no donessin més voltes amb això, perquè és un tema que jo crec que no és la primera vegada que passa amb aquest senyor.
Doncs una mica el que deia, Sergi, no?
Sí, és que ja et dic, fa lleig, perquè alguns pensaran que ho estem focalitzant molt en una persona concreta, però és que en aquest cas plou sobre mullat, que es diu, eh? O sigui, ahir vam veure que no només va tenir problemes amb el cas de David Català i la mala reacció de David Català, va tenir problemes amb familiars dels jugadors, va tenir problemes amb familiars de membres de l'staff, i no parlo només de tècnics, parlo de treballadors del Centre d'Esport Sabadell, és a dir, i no ve d'ahir. Si fos un cas aïllat, et diria, mira, una mala tarda la pot tenir tothom. És que és un cas reiterat. De fet, no donaré noms, però diferents membres de diferents etapes del Centre d'Esport Sabadell que han passat per la casa i que ahir estaven atents al que estava succeint, es van posar en contacte per dir, estem parlant d'aquesta persona, no? O sigui, tothom la té molt identificada. Em consta que el club vol prendre algun tipus de mesures per frenar en sec. Jo tinc molt clar quina seria la meva postura, però afortunadament per tots, sempre dic, no estic en aquest grup de decisió, per tant, pel bé de tots. Però crec que és una línia que no es pot passar. Ho dic perquè és que han passat casos semblants, no només amb aquest individu, no només amb aquest soci del Sabadell. Hem tingut casos on, ara tiro molt de memòria, però els més veterans segur que ho recorden, on Pere Valentí Mora va haver de sortir gairebé cames, ajudeu-me, perquè un grup de seguidors més ultres el van intimidar, el van perseguir pràcticament pel carrer després d'un mal resultat de l'equip, o a un home que, a veure, que li sortiran millor o pitjor les coses, però que sempre havia tingut una actitud correcta i que, a més, és un professional, per tant, com a tal se l'ha de respectar. Tenim el famós més recent capítol de Toni Saligrat a Peralada.
Ahir algú comparava una mica el tema de David Català amb Celi.
Sí, podria tenir moltes similituds. El que passa que aquell dia potser la proximitat va arribar més. I jo faria un matís important. Mira, ja posats, per fer la diferència. La diferència molt clara, més enllà dels matisos i més enllà dels detalls, la tens en això que acabem de sentir. David Català, 15-20 minuts després de l'incident, el primer que fa és demanar disculpes, explicar el cas, però demanar disculpes. Malauradament, aquell cop el tècnic llavors del Sabadell, Toni Saligrat, es va resistir, per no dir que va evitar-ho fer, fins al dia del seu comiat, que va arribar, em sembla, 3 o 4 dies més tard, la roda de premsa de comiat de Toni Saligrat, però en la roda de premsa posterior del partit no va demanar disculpes per la seva actitud, per la seva actuació. Per tant, mira, aquí fins i tot, com diria aquell, no vull fer ni millors ni pitjors, però David Català sí va demanar disculpes ahir, i altres no ho havien fet en altres ocasions.
I com deies abans, Sergi, el que sí va ser generalitzat van ser aquests càntics demanant la dimissió de David Català, sobretot al final del partit. Mira que portem anys en què no hi ha l'entrenador, o sigui, és a dir, l'entrenador del Sabadell escollit a l'inici de temporada, no dura tota la temporada. Però, vaja, tu que vas a tots els partits del Sabadell, tant a casa com a fora, no sé si recordes que d'aquests últims canvis que hi hagi hagut hi haguessin càntics tan sonors com el d'ahir.
No. Fins ara, els últims casos sempre eren contra la directiva. O sigui, era perquè la directiva prengués la decisió, no? Directiva espavila, hi ha algun crit més d'aquests que s'ha fet, que ha fet fama, que ha fet, ha tingut èxit en els últims anys. Com dius, tan clarament, no focalitzant la protesta cap al director esportiu o cap al Consell d'Administració, al president, etc., sinó amb el nom del nom de l'entrenador, crec que feia molts, però molts anys que no se sentia, i com a mínim no se sentia de manera tan, tan majoritària.
I, evidentment, els va escoltar David Català aquests càntics i també en aquesta roda de premsa doncs, acceptava les crítiques i reconeixia que ser l'entrenador era la cara visible i el màxim responsable d'aquesta situació del centre d'esports.
És normal, al final teníem o tenim una, doncs una exigència molt gran i al final doncs, és lògic i normal del descontent de l'afició. Jo sóc el màxim responsable, jo assumeixo aquesta culpa. I això és futbol, o sigui, al final quan els resultats no arriben i l'equip no acaba de funcionar, doncs l'entrenador és el màxim responsable i tenen tot el dret a queixar-se, tot el dret a estar descontents i res més, acceptar-ho i no hi ha una altra cosa que bueno, donar-li volta, seguir treballant i això és el futbol.
Molt tocat, David Català, després del partit i la plantilla, Sergi, evidentment també. Ahir, per intentar-ho, no va ser. Sobretot a la segona meitat, crec que també es va veure com aquest canvi de xip, no?, d'intentar ser una mica més directes en els segons 45 minuts després del temps de descans, però no hi va haver la manera. Ocasions, arribades en perill, les va tenir el Sabadell, però finalment no va arribar el gol. Així que el jugador, Sergi, també, anímicament, segurament molt tocats després del que es va viure ahir.
Sí. Mira, t'he reservat dos fragments de la roda de premsa, d'aquesta última roda de premsa, com a mínim com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell de David Català. Com dius, una primera meitat grisota, no ho negarem, l'equip va entrar bé, però no va tenir profunditat a l'hora de trobar. Una segona, on es va entrar un altre cop bé amb la sensació de voler capgirar, però que també es va anar igualint, va anar dissolent-se pel camí al Sabadell. Però sí, parlava el ja exentrenador del Centre d'Esports, David Català, d'aquesta situació, d'aquest punt de frustració que diu té el vestidor local, veient que ho proven i les coses no surten.
Lògicament, els jugadors són els primers que estan fotuts perquè ho intenten, ho donen tot per poder canviar aquesta dinàmica de partits i ja ens està costant massa que els resultats ens ajudin, però bueno, a seguir treballant i no hi ha una altra.
I una més, com et deia, sobretot amb aquesta sensació que ahir l'equip s'havia conjurat, allò que es diu, per tirar-ho endavant, aprofitant l'aturada nadalenca, amb aquesta sensació de poder fer doncs, un reset, no? un començar de zero, una oportunitat bona davant un rival teòricament inferior, perquè així ho diu la classificació al Centre d'Esports Sabadell, i per tant semblava que tot anava ben encaminat, menys el desenllaç.
Havíem fet tots un reset amb aquestes vacances de Nadal, l'equip estava molt bé, estava entrenant molt bé i ha estat un pal molt dur un altre cop. La veritat que quan semblava que, o pensàvem que era una bona setmana per passar aquesta ratxa de resultats, doncs ens ve un altre pal a sobre, no?
Menys de 3 minuts per arribar al punt de 2:15. Per tant, es tanca així l'etapa de David Català. I com deia Sergi, de cara a demà passat en aquesta eliminatòria de Copa Catalunya a l'Olímpic de Terrassa serà Conrad García qui agafarà interinament les regnes, però no serà, evidentment, l'entrenador definitiu del primer equip del Sabadell. A partir d'aquí, com està el tema del possible recanvi de David Català?
Doncs, de moment, allò que diuen el més calent és a l'aigüera, De versió oficial. S'han parlat, han sortit noms les últimes hores, amb molta especulació. De fet, el que sí que fa dies que corre és la sensació que, per exemple, s'havia posat en contacte el club amb Pedro Munitis per tantejar la possible tornada del càntabre al Centre d'Esports Sabadell. Si no externament, internament ja ho havíem comentat. Pedro Munitis ha obert fa res, qüestió d'un parell de mesos, tres mesos, una escola de futbol a casa seva, Santander, i per tant ara mateix no vol entrenar, no està disposat a entrenar a cap equip fins que l'escola no la tingui a ple rodatge. I el nom que ha sortit també a les últimes hores, sembla que era Ángel García, el company Cazurreando, que és habitual en aquest món de l'especulació, de la rumorologia del futbol, és el d'Abel Segovia, extècnic, per aquells que no el tinguin tan controlat, de Sanluqueño, d'Antequera, bé, un entrenador que sembla ser del desig de la direcció esportiva, com a mínim un candidat important en aquestes travesses que s'han pogut obrir ara amb la destitució de David Català. Per la informació que nosaltres hem tingut de les últimes hores, sembla que Abel Segovia estava, o està, esperant, o insisteixo, estava pendent de si fins i tot es feia càrrec del Marbella, tenia aquesta possibilitat d'agafar aquest equip de la primera federació. Ahir és cert que els malaguenys van estar a punt de fer-ne una de grossa, perquè van arribar a perdent 0-3 a casa davant l'Alcorcón, per cert, l'Alcorcón de Bladis, que va fer els dos primers gols. Mm-hmm. L'exjugador Arlequinat havia estat l'autor del 0-1 i el 0-2 al Marbella Center, on juga el Marbella mentre li fan el seu estadi. Però, tot i que els madrilenys es van posar 0-3, el Marbella va acabar de capgirar, va arribar a remuntar i va posar aquest 3-3 final en el marcador. No sabem si això pot fer que la directiva de Marbellí mantingui el seu tècnic i per aquí se li pot obrir aquesta possibilitat. Insisteixo, és una informació del company Ángel García, que parlava d'aquesta possibilitat, de que Abel Segovia sigui un candidat, segons ell, ferm, dins de la cartera o dins dels noms que ara mateix pot tenir damunt la taula Lucas Viale, amb intenció, això sí, ens ho deixaven clar ahir a última hora, amb intenció que té el club de dimecres molt estirat dijous tenir aquest recanvi ja triat, escollit i signat per tal de que sigui ja el nou tècnic el que porti l'equip a la Dani Harkett diumenge, recordem, a les 4 de la tarda davant l'Espanyol B.
Bé, són dos entrenadors, està clar, Sergi, que tenen molt nom. D'entrada, Pedro Munitis, vell conegut aquí a Sabadell, ex-arlequinat, va arribar en substitució d'Antonio Hidalgo en la primera temporada a Primera Federació, va completar una gran segona volta a nivell de resultats, tot i que es va quedar curt en aquesta remuntada a la classificació i finalment no va poder classificar-se pel play-off per intentar l'assalt a tornar a segona divisió. Després, per exemple, a Munitis l'hem vist al Lugo, on allà va ser destituït, Sergi, perquè no va acabar de complir amb aquest objectiu de situar el conjunt gallec a la zona alta de la classificació. D'altra banda, Abel Segovia, que té aquest cartell, sobretot de la seva temporada a l'Antequera, en què va assolir l'ascens de segona federació a primera federació, per tant, podríem dir que ja sap de què va la cosa. Temporada passada va dirigir el Sanluqueño, un Sanluqueño que es va salvar a la categoria de bronze a la primera federació, i ara mateix Segovia doncs estava sense equip, i esperant aquestes ofertes, com deies, de primera federació. Veurem si acaba amb un equip d'aquesta categoria, si és el Sabadell el seu destí, però en tot cas, Sergi, imagino que la direcció esportiva ja fa dies que està treballant en aquestes possibilitats, en aquests possibles recanvis, sobretot tenint en compte les circumstàncies que hem viscut durant el Nadal, en què ja dèiem que tots els escenaris, pel que fa a David Català, estaven oberts.
Sí, sí, sí. Era una possibilitat molt, molt certa, per això dic... El que algú pot preguntar-se és per què no s'ha pres abans la decisió. Segurament perquè a lo millor algun d'aquests candidats no ha acabat de fer el pas, d'acceptar l'oferta, i això ha fet que es dilatés, i amb el resultat d'ahir, que s'accelerés tot plegat, o com a mínim que ja s'actués en conseqüència amb aquesta destitució, que va arribar cap als vols de les 9, poc abans de les 9, és quan... No, perdó, cap a les 10, eren gairebé ja, era gairebé les 10, quan el club va anunciar oficialment la decisió de destituir David Català, i com diem, a la recerca ara del tècnic que ha d'agafar aquesta banqueta del primer equip masculí del Centre d'Esports Sabadell.
I mentrestant, doncs això, abans que arribi aquest recanvi definitiu, que esperem que sigui entre dimecres i dijous, en tot cas, segur, segur, abans d'aquesta visita a la ciutat esportiva Dani Jarqueda diumenge a les 4 de la tarda contra el filial de l'Espanyol, aquest és el pròxim compromís de segona federació del primer equip del Centre d'Esports, doncs mentrestant, durant aquests dies, durant aquesta setmana, serà Conrad García, el tècnic del filial, qui agafarà les regnes, així que ens trobarem aquesta circumstància, Sergi, que res, fa poques temporades a Conrad García el van promocionar al juvenil B del Sabadell, va dirigir unes jornadetes al juvenil A per acabar la Lliga i salvar l'equip a Divisió d'Honor, i després va ser promocionat al filial, i allà el tenim, al filial, a Tercera Federació, després en parlarem, acabant la primera volta fora del descens, per tant, complir l'objectiu, arribats a l'equador de la temporada, i ara ja, ni que sigui circumstancialment, però dirigint el primer equip aquest dimecres.
Sí, 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 sí. A més, és allò que es diu de manual un tècnic de la casa, doncs és un tècnic de la casa. Un entrenador que gairebé des de Patufets ha anat portant diferents equips, passant gairebé per tots els esglaons possibles de l'escala del futbol base, de l'Obrador, i com dius, després d'haver fet tot el recorregut, des dels més petits fins als més grans, ja gairebé només li queda, doncs això, el salt al primer equip. Un salt que li arriba de manera circumstancial, de manera interina, amb el partit de dimecres davant el Terrassa. Torna-hi, a no ser que el club digui el contrari en els pròxims dies. La intenció molt clara des del primer moment, i a més així s'ha fet saber, és que a la de Dani Jarque ja no hi sigui Conrad García, és a dir, dit d'una altra manera, que ja hi sigui el nou inquilí de la banqueta del primer equip, però de moment, què vols que et digui? Per algú de la casa, com el Conrad, per als que l'hem vist durant molts anys anant passant, superant etapes, home, d'entrada és una alegria, encara que sigui per un mal motiu, per una mala raó, però una alegria que algú de casa tingui, doncs, com a mínim, aquest petit premi puntual. Segur que algun dia arribarà un premi més gran, però que de manera puntual li arribi aquesta oportunitat de dirigir l'equip, a més, en un partit on, teòricament, després en parlem si vols encara més, però hi haurà moltes cares joves, per tant, molts dels seus jugadors del filial poden entrar en aquesta convocatòria per jugar contra el Terrassa dimecres aquest partit de vuitens de final.
5 minuts per sobre del punt de 2:15, en directe a l'Hotel Suís. Lucas Viale, director esportiu del Centre d'Esports, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Lucas, imagino que hores complicades i amb aquella sensació també que després de tot el que es va viure ahir ja no hi havia altra alternativa que fer un canvi a la banqueta, no?
Pues la realidad que sí. Lo primero es que, bueno, han sido, desde que acaba el partido de ayer, pues son momentos difíciles y complicados, porque creo que en cualquier proyecto que hay un cambio de entrenador es un fracaso dentro del propio proyecto, y no hay que esconderse en admitirlo. Entonces, cuando un entrenador no funciona y tenemos que realizar un cambio, hay cosas que no se han hecho bien y hay que asumir responsabilidades y afrontar esas responsabilidades para que no vuelvan a suceder. Y sí que es verdad, pues ajetreo muy grande, mucho trabajo, porque además también se mezcla con mercado, pero muy tranquilo y ocupado en darle solución a todo lo que tenemos entre manos.
Se li va comunicar aquesta decisió ahir al vespre nit a David Català. Escoltant-lo ahir en roda de premsa, imagino que va entendre, no?, aquesta decisió que veu prendre des del Consell d'Administració.
Totalmente. David es una persona de 10. El comportamiento que ha tenido aquí en el club ha sido ejemplar. Es querido por todos los trabajadores del club, por todo el cuerpo técnico, y él evidentemente es consciente que su puesto de trabajo y sabe perfectamente el objetivo que nosotros tenemos, y sabía perfectamente que el perder o tener unas sensaciones que no son las adecuadas, pues que le podía costar su puesto. En este caso, pues la conversación fue muy simple y muy clara, y él pues ha intentado colaborar siempre lo máximo posible, y ha sido una situación dentro de lo difícil que él ha puesto muy fácil.
Potser aquest comportament que deies, Lucas, va quedar ahí tacat, no, per aquest últim episodi, amb aquest incident, que a més tu estaves al costat i vas ser un dels encarregats, no, de dur-lo a vestidors abans que perdés més els nervis. No, no sé com vas viure-t'ho tot plegat, però en tot cas va ser un trist desenllaç, no, per dir-ho així.
A mí es la parte que realmente más dolido estoy y peor me sabe, porque creo que si alguien a nivel personal no se merece que su imagen se haya podido ver repercutida, es él. Tiene un comportamiento de 10 desde el primer día hasta el último que ha estado en el club. Ha sido respetuoso con absolutamente todo el mundo. Y que la última imagen como entrenador del club pueda ser esa, es lo que a mí realmente me ha dolido, porque creo que él no se la merece, independientemente de los resultados que ha podido tener el equipo, que evidentemente en este último mes y medio no han sido los que nosotros queremos, y de hecho por eso se ha realizado el cese. Pero son cosas que creo que no pueden ocurrir, tampoco en un campo de fútbol. Creo que bueno, David sabe que se equivoca y es algo que no puedo hacer, pero también quiero reflexionar y creo que no podemos tolerar que hayan personas que vengan al estadio y que delante de familias, delante de niños pequeños, de hijas, se logren sobrepasar puntos personales, insultos tan graves que creo que eso no puede ocurrir. Creo que esto es fútbol, que todos tenemos la responsabilidad, y los que trabajamos asumimos perfectamente el éxito, pero también tenemos que asumir el trabajo. En cuanto la afición no está conforme con el trabajo que estamos realizando, lo tenemos que asumir, tenemos que dar la cara. Y tenemos que aguantar lo que nos viene, pero creo que de asumir y aguantar a tener que tolerar insultos más graves delante de, justo al lado de la familia, creo que son cosas que no pueden volver a pasar.
Lucas, què creus que ha fallat en aquesta era David Català? Què creus que ha fallat en aquestes últimes setmanes per veure aquesta caiguda de l'equip des del primer lloc a ara mateix veure'l fora del play-off?
Para mí hay muchos motivos en los cuales nos da esta situación. Sí que yo soy una persona muy muy clara, muy directa y muy franca. Creo que el equipo no ha logrado a nivel colectivo ser un equipo. Creo que mucha parte de la liga hemos ganado. Hemos tirado partidos adelante más por individualidades que por el nivel colectivo mostrado por el equipo. Y creo que en el momento que el nivel individual ha bajado, ya sea por lesiones, que también hemos perdido futbolistas que estaban siendo muy diferenciales, como Ton Ripoll y Urri, pero también hemos perdido jugadores que no se les ha sacado el máximo rendimiento, y ahora mismo pues también futbolistas que están en un momento mental de bloqueo que hace que cuando la cosa va mal pues todos parezcamos peor de lo que somos, y aquí pues es ese punto de estabilidad de que ni cuando la cosa va bien todos somos tan buenos, ni cuando la cosa va mal somos todos tan malos. Entonces ese es el punto que creo yo que es lo que hemos estado viviendo en este último mes, y nada, y ahora ya que lo vivido ya no se puede solucionar, y ahora lo que tenemos que hacer todos es ocuparnos en tirar este proyecto adelante, en conseguir el objetivo. Realmente después de una situación, creo, deportiva no acorde a nuestro objetivo y no acorde a lo que nosotros queremos, tenemos una liga que está todo tan igualado que prácticamente no hemos perdido ventaja respecto al objetivo, y eso lo que nos hace ahora pues es enfocarnos, meterle toda la energía del mundo en tomar las mejores decisiones posibles y tirar para adelante como sea.
Si poguessis tirar el temps enrere, Lucas, d'unes setmanetes, hauries pres, o hauríeu pres la decisió de canviar d'entrenador aprofitant l'aturada nadalenca, o al final tot va supeditat també a com de tancat estigui el recanvi de l'entrenador?
Bueno, creo que todo va de la mano. Aquí la decisión que se tomó el día del Valencia era para mí era clara, pero no acaba de ser clara al 100%. Sí que es verdad que las sensaciones que estaba dejando el equipo ya de hace tiempo no eran buenas, no nos vayamos a engañar. Y entonces nos podían hacer tomar la decisión en ese momento, pero para tomar decisiones hay que tener la persona que se crea adecuada para coger el cargo. Entonces, ese trabajo que se hace con mucha antelación en este mercado y a mitad de temporada, pues te das cuenta que hay un abanico muy concreto. Entonces, de ese abanico se tiene que elegir. Entonces, no son situaciones que son tan sencillas ni tan fáciles, porque sí que es verdad que en nuestro club hay muchos entrenadores que quieren venir, pero tienen que ser los entrenadores que nosotros queremos que vengan. Y bueno, y ese ha sido, ahí está siendo el trabajo, y el trabajo que nos estamos encontrando pues en este momento.
I d'aquest ventall que comentes, Munitis i Abel Segovia són els dos primers noms que apareixen amb força en aquest càsting.
No me gusta ocultar cosas, entonces sí, hemos hablado con ellos. Otra cosa es la situación que a ellos les pueda hacer tomar la decisión de venir con nosotros. Creo que son situaciones que son complicadas de poder tirar hacia adelante y evidentemente pues también estamos trabajando en otras situaciones.
Entenc, Lucas, que veient el perfil com a mínim d'aquests dos entrenadors, el que es busca, home, és un tècnic ja experimentat que sàpiga de què va la cosa, i fins i tot en perfil d'haver estat, en el cas d'Abel Segovia sobretot, això, haver fet campió a l'Antequera a segona federació, però Munitis, per exemple, amb aquesta experiència a primera federació, en el mateix Sabadell, per exemple. És a dir, entrenadors ja que tinguin aquesta experiència contrastada.
El perfil para mí es claro. Para mí el perfil es a ser posible entrenador que haya tenido experiencia en primera red y entrenador que haya podido tener ascensos o playoff en segunda red, estando en equipos de primer nivel de la categoría. Ese es el abanico. No hay un abanico amplio, y en eso es donde estamos trabajando y donde estamos metiendo todas las energías.
Està clar que Munitis i Segovia, en aquest cas, aleshores complirien aquest perfil que deies, Lucas. Lucas, ho remato, ho deies al principi, que al final se t'ajunta moltíssima feina ara per buscar el nou entrenador, i alhora amb la finestra del mercat d'hivern, que està oberta des de fa 10 dies mal comptats i encara li queden 3 setmanes aproximadament. Ahir, per exemple, es van quedar fora de la convocatòria Miguelete, Pedraza, que van ser decisions potser que van sorprendre, o d'altres jugadors que en teoria podien estar a la rampa de sortida, que van jugar d'inici o estaven a la banqueta. No sé fins a quin punt aquí tens pensats fer més moviments del que potser tenies en el cap en primera instància.
Mira, aquí creo que hay una cosa muy, muy, muy clara, que al final, al menos yo no sé cómo funcionan en otros clubes, pero yo sí que tengo muy claro es que yo hago mi trabajo y el entrenador hace su trabajo. Entonces, con David en esa semana, yo lo que le digo a David es que él tiene que alinear lo que él crea que es mejor y lo que crea que le acerca a ganar el partido, independientemente de las decisiones que nosotros podamos tomar. Todos son futbolistas del Sabadell hasta que dejen de serlo. Entonces, en esa convocatoria no hay señales, no hay señales hacia ningún jugador. Las decisiones yo las tengo muy claras, y eso es lo que he estado trabajando no desde hace 10 días, sino desde hace mucho tiempo. Y ahora se abre un nuevo escenario de que hay un nuevo, que va a venir un entrenador nuevo. Entonces, en los escenarios nuevos, pues pueden suceder cosas que igual no estaban planteadas. Nosotros al entrenador que venga nuevo, pues vamos a querer darle el mejor equipo y poderle traer las piezas que él crea y que él considere que le van a hacer poder cumplir su objetivo y el objetivo de todos.
Doncs per tant, aquest mercat també que estarà una mica a expenses de la tria definitiva del nou entrenador. Lucas, t'agraïm molt aquesta estona aquí en directe a l'Hotel Suís i, evidentment, sort i encerts amb la tria de l'entrenador perquè això ens beneficiarà a tots. Moltes gràcies, Lucas.
Gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
12 minuts, o menys, per arribar al punt de les dues del migdia. Déu-n'hi-do el temps que se'ns està consumint avui en tota aquesta informació del centre d'esports. Sergi, ho ha confirmat Lucas Viale, que en aquest càsting hi entren tant Munitis com Abel Segovia. Per tant, com sempre, Viale no es mossega la llengua ni molt menys a l'hora de deixar anar titulars quan s'ha d'entrevista.
Sí, jo en el cas de Munitis, i no seré jo qui contradigui al director esportiu per si de cas, perquè evidentment com la informació que mou ell no la movem els altres, perquè ell està en primera persona allà al peu de canó. Jo crec que en el cas de Munitis, a no ser que hi hagi un gir molt radical, crec que és una opció descartada, o sigui, descartada pel propi Pedro Munitis, pel que t'explicava abans, perquè quan el Sabadell el va tantejar, no el va voler tancar, però sí tantejar, a veure com estava, en quin punt es trobava, es van trobar amb aquesta nova realitat, no? Aquesta escola que deia abans de futbol que ha obert Pedro Munitis molt recentment a inici d'aquesta temporada a casa seva, i que ara mateix diu que li té capficat gairebé tota l'atenció, no? Clar, en el cas d'Abel Segovia ho ha dit el propi míster, sense donar el nom, és un dels candidats, com a mínim és un dels perfils que respon a tot això que el director esportiu del Sabadell ens ha comentat. Experiència en la categoria, sap el que és agafar un equip amb el repte de pujar-lo a primera federació, ha tingut l'experiència, curta en aquest cas, però o més curta del que li hagués agradat segur, en aquesta categoria de bronze. La informació, torno a repetir-la, per si algú s'ha perdut pel camí ara fa una estona, fins on sabem, és un tècnic que estava també a la travessa per agafar el Marbella en cas que hi hagués una decisió dràstica també en el conjunt malagueny. De moment aquesta decisió no arriba. El resultat d'ahir tampoc no ha d'ajudar gaire que es prengui, sembla ser, després de veure com l'equip reacciona, és capaç de remuntar un 0-3 advers a casa i acaba empatant a 3. No sé si això pot fer, que el Sabadell intensifiqui més encara les seves intencions, o que el propi Abel Segovia, en cas de que sigui ell el triat, finalment, que se mantengui, acabi dient, mira, jo ja m'he cansat d'esperar a primera federació, el repte del Sabadell em pot il·lusionar, o m'il·lusiona, i em veig capacitat de lluitar per aquest objectiu, que m'agrada sentir en boca de Viale, que continua sent únic i exclusiu, que no ha de ser un altre, que el de tornar aquest any al Sabadell a la tercera categoria, a la categoria de bronze.
Estarem ben pendents al que passi en els pròxims minuts, pròximes hores, pròxims dies, i fins i tot, Sergi, bé, qui sap si pot haver-hi actualització de cara a aquest vespre, perquè tenim Tribuna Preferent, com sempre, fidels a la cita, torna al Tribuna, primer programa del 2025, a partir de les 8 del vespre, tant a l'antena com al canal de Twitch. Avui seràs, per cert, Sergi, et quedes o què?
Sí, no estava previst, he estat així una mica convidat d'última hora, sóc el tercer plat, sempre, en aquestes coses, i Pau Vitori m'ha convocat in extremis, jo crec que no devia tenir un tercer millor i he acabat venint jo, però bueno, bromes a banda, i serem que avui hi ha coses per explicar, hi ha coses per reflexionar, per analitzar, i avui intentarem allò que diu aquell, posar una mica de llum a la foscor, que és difícil, veient com ve el panorama de les pròximes hores al centre d'esports.
Doncs molt atents avui. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Publicitat i rematem el programa amb els minutets que ens queden.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, que ens hem quedat pràcticament sense temps amb aquesta última hora del Centre d'Esports i amb l'entrevista a Lucas Viale. Parlem ara del filial del Sabadell, que ha tancat la primera volta a Tercera Federació. Fora del descens, com dèiem abans, arribats a l'equador de la Lliga, el conjunt arlequinat és quart per la cua, marcant el llindar de la salvació amb els mateixos punts que el primer conjunt que baixaria a la Lliga Elite, el Prat, sense marge, però el segon equip del Centre d'Esports estaria fent la feina. I això que els de Conrad García no van passar de l'empat a 0 Olímpia contra el rival que se situa just per sobre a la classificació, l'Escala, un duel que no va acabar de tenir un dominador clar i en què tots dos equips van tenir ocasions clares per avançar-se en el marcador. En el cantó local, la més clara la va tenir Alberto Salamanca amb un xut des de 30 metres que va impactar el travesser, i a l'altra banda, el porter Lluc Matas, ja de tornada a la normalitat amb el filial, va ser un dels més destacats, salvant un parell d'accions clares dels empordanesos.
Portava temps fora i la veritat és que tenia moltes ganes de tornar, de poder ajudar l'equip. Ja ho he estat fent des de fora aquest temps que no he estat. Però bueno, les sensacions molt bones, la veritat, i ja està. Després jo m'he vist molt bé, a seguir millorant, segur que hi ha coses a millorar, però molt bé, l'anell personal.
Hi va haver polèmica, perquè a l'inici de la segona meitat el Sabadell B va reclamar unes possibles mans dins l'àrea d'un defensa rival, mentre que l'Escala en va demanar una altra en l'última acció del partit. En tot cas, finalment, empat a 0, i el Sabadell B repetirà a Olímpia diumenge, rebent l'Hospitalet, situat a la zona mitjana, per obrir la segona volta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu, el Dakar ha perdut un dels representants sabadellencs al rally. El pilot de motos Ivan Merichal va patir una forta caiguda durant la sisena etapa i es va haver d'acomiadar abans d'hora de la prova. Qui no s'acomiada encara és el nostre home de cara aquest any, Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Merichal ja és a casa després d'aquesta caiguda.
Així és, Sergi, el pilot de motos nascut a Sabadell i establert a Galícia no podrà, com a mínim aquest any, complir el seu objectiu d'acabar el Dakar. Merichal va anar per terra en encallar-se la moto dins una rodera i va patir un fort cop a l'espatlla. Va ser evacuat en helicòpter a l'hospital, on es va descartar que tingués cap os trencat. Punt final, doncs, el primer Dakar d'Ivan Merichal, un rally que ha sigut ben accidentat, ja que, a part de la caiguda del cap de setmana, el pilot va haver de passar la nit de Reis al ras, i a l'etapa marató va haver d'abandonar la moto al desert. Tot i això, Merichal es mostrava satisfet per la feina feta i tranquil amb ell mateix.
Una mica emprenyat per no poder seguir. Aquesta nit ja volo cap a casa, així que se m'ha acabat el Dakar. Content per la feina feta, tranquil amb mi mateix, perquè ho he donat tot, he fet tot el possible, però bé, a vegades les coses no surten com un li agradaria. Forma part del joc, he vingut aquí a viure el Dakar i l'he viscut intensament, així que un capítol més a explicar. I res, ara recuperar-se, a recuperar l'ombro i a seguir.
Molts ànims a l'Ivan Merichal, esperem que es recuperi bé d'aquesta lesió. Per tant, ja no el tenim al Dakar. Sí que hi tenim Oriol Ferran, el copilot de cotxes clàssics, Sergi Giral.
Sí, exacte, de moment Giral, guiant Lluís Pedrals a bord del Mercedes Classe G, continua la prova. A l'etapa d'ahir, la parella Pedrals-Giral va haver de fer marxa enrere en una duna test, ja que creien que era massa exigent i que no l'haurien pogut superar amb el Mercedes. Giral opina que aquesta edició del Dakar no està pensada per cotxes clàssics.
La sensació que... és molt dur aquest Dakar pels clàssics, de veritat, fem molts quilòmetres, portem 5.000 i pico quilòmetres, però també hauríem de pensar una miqueta que portem cotxes vells, no exposar-los amb aquestes parets, perquè avui eren autèntiques parets. Quan he vist el que havien de pujar, dic amb el pilot de la mitja volta i anem cap a fer el chicken run.
Pedrals i Giral van acabar l'etapa ahir 26ens i es troben ara 18ens a la General. Avui es tornen a posar en marxa, de fet ja fa una estona que estan a la carretera, per recórrer els 300 quilòmetres que separen el Duodini i Riad.
Gràcies, Oriol!
Vagi bé.
I acabem amb atletisme. Divendres al vespre vam tenir la desena edició del Meeting Internacional de Catalunya, però a diferència d'altres ocasions, aquest cop els grans protagonistes van ser els atletes nacionals. L'especial atenció la vam tenir en les proves de mig fons, que són les que van aixecar més expectació entre el públic, molt nombrós per cert, a la pista coberta d'entrada al 800, on la jove d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va imposar amb molta autoritat i va fer rècord d'Espanya sub-20 en 18 anys acabats de fer. I a la prova masculina, el gironí d'origen hondureny Josué Canales es va quedar molt a prop del rècord d'Espanya i es va haver de conformar amb el de Catalunya i el de Meeting, això de conformar entre cometes. Després vam tenir el plat fort amb un 1.500 espectacular entre Mariano García i Adel Mechal. Va anar per davant el murcià, que havia guanyat feia dos anys aquí en el 800. Es va avançar el de Palamós faltant dues voltes, però va engegar la moto a la contrarrecta García i es va acabar imposant en una cursa rapidíssima. El jove agarenc Àlex Pintado va fer rècord d'Espanya sub-20 i quarta millor marca de tots els temps, i llàstima al final que teníem també a Esther Guerrero intentant laçar el seu rècord de Catalunya del 3.000, però es va quedar lluny a més de dos segons. Al final del míting vam parlar amb el president de la Federació Espanyola, Raúl Chapado, que feia aquesta valoració.
Yo creo que es un gran míting, ¿eh? Con marcas estupendas, con dos récords de España, de mucha altura. En el caso de Marta es un récord que llevaba 25 años, desde ya, lo ha batido por dos segundos. En el caso de Alex Pindado se lo ha quitado a Dian Ben, ha bajado 3 segundos ese récord y además es la cuarta mejor marca sub-20 en Europa de toda la historia, teniendo en cuenta que han pasado gente como Inge Brisen, Aros, o sea, es una marca de mucho valor. Y luego hemos visto carreras pues estupendas, ¿no? O sea, el 1500 con esa pelea entre Mariano y Adel, hemos visto un 3000 agónico para Esther, pero realmente que conecta mucho con el aficionado y grandes pruebas de velocidad.
En Claus Sabadellenca, la veterana Laura Bou va ser última a la final B dels 800. El jove Roger Martínez va fer 8-14 a les semis dels 60 tanques, lluny de la seva millor marca, i sobretot va destacar la Fatou Diallo en el salt d'alçada, signant millor marca personal amb 1.75 en el tercer intent. Marxem, 30 segons per les dues, ja ho sabeu. A partir de les 8 del vespre, tribuna preferent a l'antena i al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ara, notícies migdia, amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.